A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Uns 20 minuts i potser val la pena començar la conversa amb... bé, amb el testimoni de la regidora Aurora Carbonell. Quan la teníem aquí en la roda de portaveus i Aurora Carbonell parlava d'aquesta, diguem-ne, complicació, d'aquest repte que té el govern de poder posar una miqueta d'ordre a l'estructura organitzativa de la casa. I Aurora Carbonell deia així, d'una forma molt franca, i fins i tot, si no recordo malament, ens va dir potser ara dic quelcom que no és políticament correcte, però vinga, ho dic. Que la casa està cansada, i està cansada de molts anys d'organització una mica anàrquica de tot el que és el personal. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, i felicitats a tot l'equip, que avui és el dia mundial de la ràdio.
Gràcies. Sou al cap d'una casa que està cansada?
No crec que s'equivoqués la primera tinent d'alcalde, l'Aurora Carbonell, companya de govern. Jo crec que hi ha símptomes, evidentment és un equip molt gran, és una plantilla molt gran de gairebé 400 treballadors i per tant lògicament hi ha de tot i no es pot generalitzar ni molt menys, però sí que sobretot persones que poden portar molts anys, doncs les han vist a tots colors i han vist que s'anaven aplicant diferents models organitzatius que no han funcionat i pot ser que hi hagi una certa decepció, cansament i per tant no crec que fos equivocat el comentari.
Ens ho deia perquè ella mateixa assenyalava, clar, hi ha aquest repte per part del govern municipal, aquest repte tan proper del 31 de març, aquest repte que es va posar també el regidor Pep Moliner, que el propi govern s'ha posat, i Aurora Carbonell deia, és que és clar, si això del 31 de març no surt i no podem desbloquejar el romanent, en el fons serà culpa nostra.
Està clar que com a dirigents polítics i com a màxims responsables de la institució hi tenim molta responsabilitat. Estem intentant posar totes les eines que tenim al nostre abast i les que la normativa ens permet, perquè hi ha moltes coses que la normativa no ens deixa fer, com és ampliar la plantilla que bona falta hi fa, doncs per intentar donar compliment a aquest precepte legal que és pagar 30 dies i que és el que ens permet desbloquejar, el que ens permetrà desbloquejar el romanent de molts milions per poder-los invertir al carrer i en equipaments que bona falta fan. Ens hem posat la data el 31 de març perquè ens havíem posat les dates del 2016 i no hi ha hagut manera de baixar d'aquests 38 dies. Ara sí que és veritat que tenim una situació diferent vers l'any anterior, que és que tenim, doncs, cada vegada es va desplegant més l'equip directiu, cada vegada es va desplegant més tots els equips de departaments, estem en el procés d'elaboració de l'organigrama municipal, tot això vol dir, en el fons, posar ordre a l'organització que ha de permetre que, a l'hora de treballar, siguem més eficaços i més eficients. Jo crec que anem en el bon camí, però aquí encara cal un esforç més gran de tots.
Esclar, per la vostra condició és evident que ens direu que confieu que el 31 de març es pugui desbloquejar.
És a dir, jo quan la gerència, les direccions, els departaments em diuen, mira, nosaltres estem fent això concretament en cada en el nostre negociat, no, en el nostre departament, per intentar pagar les factures més ràpid, doncs així que arriben, pam, es conformen, tal, fem aquests passos. Jo amb el que se m'explica, perquè a més s'ha creat una comissió de seguiment amb la qual setmanalment o quinzenalment es va donant compte de com es va treballant, on es nota que va més lent, on es nota que s'atura, si hi ha una factura conflictiva que no s'acaba de reconèixer per un motiu, perquè està mal feta, perquè el concepte no s'ha posat prou clar, solucionar-ho, confio que això són mesures molt bones per poder avançar i per tant tinc la confiança de que podem arribar al dia 31, però esclar, també haig de dir que l'any passat també confiava poder-ho tancar i no va poder ser el 2016, doncs confiem que el 31 de març del 17 ho puguem aconseguir.
En el millor dels casos, si es desbloquegés el 31 de març, quan seria operativa la utilització d'aquest romanent?
A mi el que em comenten els directius de l'Ajuntament és que immediatament, doncs, que òbviament s'informi el Ministeri i el Ministeri doncs doni l'okay. Per tant, no hauria de ser un període, no un període llarg, al contrari.
Un serrell a partir d'això que ningú millor que l'alcalde podrà matisar. Hi ha quelcom del Carnaval que depengui d'intervenció, hores d'ara?
Evidentment, tot el que sigui respecte a que hi hagi un cicle de pagaments. És a dir, la intervenció general és una figura de l'Estat, en aquest cas, que el que fa és controlar financerament l'Ajuntament i doncs, comprovar que hi ha partides pressupostàries i que els pagaments es fan correctament. Doncs tot això, que en el Carnaval també és molt important, perquè l'Ajuntament hi posa 130.000 euros, doncs lògicament és molt important que també el paper de la intervenció. 130.000 euros, dels quals 74.500 són de seguretat. Atenció, 130.000 euros, dels quals 74.500 són només de seguretat i emergències.
Sí, gairebé dues terceres parts de tot el pressupost de Carnaval estan dedicats a seguretat.
Poc més de la meitat.
Poc més de la meitat.
Poc més de la meitat es dediquen a la seguretat i les emergències.
Queden 50.000, 55.
És molt important aquesta dada, perquè de vegades és poc coneguda i de vegades no som prou conscients del que suposa la seguretat del Carnaval.
Repartides de quina forma? És a dir, aquesta quantitat de diners van destinats, per exemple, a...
les tanques, amb l'empresa de seguretat que controla la rua, amb qüestions de prevenció d'extinció d'incendis, desplegament, lògicament, de l'operatiu de voluntari professional, d'efectius de policia, bombers, etc. Vull dir, clar, hi ha una part que li correspon al municipi i és prou gran.
L'Ajuntament ho pot fer, això?
Lògicament.
No, ho pregunto, sense que intervenció li digui no, aquests diners...
No, per tant, l'Ajuntament ho pot fer sempre i quan s'ajusti a la partida que hi ha prevista en el pressupost.
És a dir, que no ha de passar cap... Ningú ha de tenir cap ensurt per si això en algun moment dius no, ara
no,
resulta
que... El que és la intervenció general, què ens podria passar? Que en lloc de 130.000 euros que estan previstos en el pressupost de tradicions i festes pel Carnaval, ens en gastéssim 145.000. Aquests 15.000 de més tindrien problemes si estiguessin imputats al pressupost de la regidoria de tradicions i festes. Aquí sí, si no, no.
Paradoxal, que per una festa...
la meitat del pressupost es dediqui a la seguretat. És la realitat del Carnaval de Sitges, I per tant també és la realitat de l'esforç que fa...
No hi ha cap altra festa en què passi això, no?
No, d'aquestes dimensions no. Però tampoc hi ha cap altra festa
a Sitges que genera
tot el que genera el Carnaval. Això també demostra l'esforç que fa el municipi perquè tinguem una festa segura per tothom. Perquè aquell que surt a gaudir del Carnaval, a veure'l, és a dir, a presenciar-ho a la rua, disfressat, amb qualsevol tipus de participació, sàpiga que com a mínim darrere hi té un pla de protecció molt important perquè pugui gaudir del Carnaval lliurement, tranquil·lament i estar segur.
Sou també pel pa que s'hi dona, el primer que rebeu, dimecres de cendra, quan tot és ben calent i escalfadet, l'alcalde, la regidora de tradicions acostumen a ser bé com ha estat, i vagin a saber si serà lògic i normal. Però és evident que després del Carnaval passat moltes coses es van arribar a posar sobre la taula des del recorregut i van haver aquelles taules rodones, etc. A hores d'ara teniu la sensació que més o menys tot s'ha pogut parlar, que més o menys tot s'ha pogut administrar?
Jo crec que a diferència de l'any passat, del 2016, en el qual, arrel d'un informe que vam tenir, diguem, desfavorable a com estava el Carnaval fa un any per part dels cossos d'emergència i seguretat el mes de desembre, vam haver de fer unes mesures d'urgència que en un mes i mig es van haver d'aplicar sense gairebé donar oportunitat a un ampli diàleg amb les entitats, les colles, amb tothom que fa el Carnaval. La diferència amb aquest any 2017 és que això no ha estat així. Portem un any parlant de Carnaval. Quan l'any passat vam acabar el Carnaval 2016, amb aquell mal regust de boca en què vam acabar tots plegats, de seguida ens vam posar a preparar el del 17 i molt aviat hi van haver les jornades participatives de seguretat i Carnaval, etc. La comissió va començar a treballar, etc. No, això ha anat durant l'any, fins i tot vam fer jornades ara aquesta tardor, el mes de novembre. No? Per tant, hem tingut un any de gran diàleg, que potser encara podíem dialogar més, segur. Que potser algunes coses, doncs, a última hora l'Ajuntament ha hagut de dir, bé, escolta, la normativa és la que és, tenim els condicionants que tenim, ho hem parlat molt, però a última hora hem de tirar cap aquí. Bueno, no diré que no, però segur que hem tingut una gran oportunitat de poder-ho posar tot sobre la taula i parlar-ho tranquil·lament durant un any.
Si ho preguntem en passiva, ningú no pot dir que no s'ha dialogat?
Ningú no pot dir que no s'ha dialogat o que hem donat l'oportunitat de dialogar. Jo crec que no. Jo crec que hem fet un esforç tots, tots, molt gran.
En aquest marc tant...
Perdoneu, un esforç per parlar i un esforç per escoltar-nos, que ha estat molt important això, perquè en un diàleg és molt important escoltar-nos, totes les parts, i jo crec que això s'ha fet amb escreix.
En aquest marc tan ortodox de la normativa, creieu que la festa ara concilia més o menys el que volia l'Ajuntament amb el que volien els cossos d'esquadra, els Mossos, els cossos de seguretat?
El que volia l'Ajuntament no, el que vol el poble, el que vol Sitges, perquè en el fons és Sitges defensa una festa que té una idiosincràsia, el Carnaval, que té un caràcter forjat en aquests últims 40 anys de democràcia i un comportament de festa al carrer que ha de conciliar i ha d'encaixar perfectament amb unes mesures de seguretat i d'emergències que cada vegada són més estrictes, perquè com que cada vegada el món es complica, per desgràcia, amb situacions de seguretat, doncs cada vegada costa més. Estem en un punt que crec que hem pogut trobar l'equilibri. Hem de passar el Carnaval per veure-ho, perquè el paper ho aguanta tot. Jo quan veig tots els plànols amb tots els plans de seguretat i els dispositius cap aquí, cap allà, i la rua passarà per aquí, passarà per allà i sortirà aquesta hora i diem que acabarà aquesta altra, hem de viure-ho. Hem de viure-ho, hem de passar-ho, hem de copsar el carrer com la gent ho gaudeix, com ho viu, com ho pateix, si és el cas, i després valorar-ho, però crec que podem trobar aquest punt d'equilibri.
Us agradaria que almenys després del Carnaval d'enguany aquest recorregut quedés ja d'alguna forma estabilitzat per uns quants anys?
És molt...
Bé, perquè cada any diem això de mirem-ho aquest any i aleshores a partir del que fem i cada any el Carnaval sembla molt subjecte a les anàlisis posteriors.
És molt
posteriors,
important, És molt important que també tinguem ara un període, després dels canvis establerts en els últims anys, un període d'una certa estabilitat i d'una certa... a buscar la consolidació dels canvis fets. Per exemple, el recorregut ha sofert canvis aquests últims anys. Des de l'any que va acabar el pàrquing Jornet, aquella experiència, l'any passat que vam anar i venir pel mateix lloc, per dir-ho d'una manera, i aquest any un altre. Bé, potser ha arribat el moment que si aquest any funciona, donem estabilitat i continuem l'any que ve pel mateix lloc aquest any, si funciona. El mateix com que he posat un exemple de la Rua dels Grans, que hem anat canviant, però en posaré un altre, que vam fer un canvi i creiem que ha funcionat i l'hem mantingut, que és la Rua Infantil de diumenge. La vam passar al matí, a les 12 del migdia, del diumenge de Carnaval, va anar bé, va anar molt bé i l'hem mantingut i no l'hem tocat. Per tant, jo crec que és important que per consolidar, assentar aquests canvis, un període d'una certa estabilitat.
Hem de tornar a parlar més de Carnaval i menys de la seguretat?
Sí. I això ho aconseguirem quan realment tinguem un Carnaval, diguem que la prevenció que es faci i tot, per tant, tots els punts de vista professionals, que també aquí hi ha els professionals de la seguretat, doncs creguin que hem arribat en un moment en què doncs ja hem de deixar de parlar menys de seguretat i més de la festa. Hem intentat sempre des de l'Ajuntament parlar tant de la festa com de la seguretat, però també de la festa. Vull recordar que aquest novembre vam tenir unes jornades participatives sobre el model de Carnaval per parlar de la festa, del Carnestoltes, de la reina, quin era el paper de la reina, si havia d'entrar les entitats o no, de com havia de ser la rua, de la sàtira, els lluentons, si la música en directe, la música no en directe, els actes que no són de la rua, és a dir, tot el que és l'arribo, les escoles, el dissabte que està agafant aquesta embranzida recuperant el món del fardo, no? I no tant de la colla, de la comparsa, doncs de la disfressa de lluïment. Tot això també forma part del Carnaval i n'hem de continuar parlant.
Entre el 9 de novembre, les vegueries i Inés Arrimadas, quina setmana entretinguda heu tingut,
Entretinguda, sí. Ha sigut distreta.
Comencem per les vegueries.
Vinga.
I fins a quin punt aquesta oficialització ja de la 8a vegueria de Catalunya, quines repercussions pot tenir com a municipi?
Ara efectes pràctics immediatament ho notarem poc, perquè el desplegament de les vegueries ara actualment és bastant limitat, perquè hi ha la llei famosa, no?, de províncies espanyoles que ens limita, i per tant el que sí que trobarem, suposo, aviat serà doncs, que la Generalitat haurà de començar a desplegar els seus serveis territorials. Ara els tenim desplegats com Barcelona Comarques, per dir una manera, o com de Barcelona, i aviat hauran de començar a ser-ho de Penedès, és a dir, tindrem serveis administratius de la vegueria Penedès. Això vol dir fins i tot la pròpia delegació del govern de la Generalitat al Penedès. Que, sigui dit de passada, des de la meva formació política de PDeCAT ja hem dit que defensarem les quatre capitalitats, és a dir, no una única capitalitat doncs de, per tot el conjunt de la vegueria, sinó mantenir la idiosincràsia i aquestes quatre dinàmiques i quatre ciutats referents de la vegueria, que són el Vendrell, Vilafranca, Igualada, Vilanova, doncs com a cocapitals, totes quatre d'aquest Penedès, no? I creiem que és possible una descentralització i un nou model, una nova visió molt més moderna del segle XXI de capitalitats compartides.
Us ho preguntava també perquè, i en sabreu il·lustrar, a peu de carrer aquells que pensin, províncies, consells comarcals, mancomunitats, ajuntaments, com queda distribuït tot això?
Ara quedarà tal com heu dit.
Tal com ho hem dit.
Però el futur, la tendència ha de ser, i crec que és l'esforç que hem de fer, és que entre l'administració municipal, la local estrictament, és a dir, els ajuntaments, i l'administració de la Generalitat només hi hagi una administració més, supramunicipal, que ha de ser la vegueria. Moltes vegades, en converses informals amb l'alcaldessa de Vilanova, la Neus Lloberes, quan en l'anterior mandat la vicepresidenta Ortega, que era responsable de l'administració territorial, parlava de què havíem de fer amb els consells comarcals i el desplegament de les vegueries, ella i jo sempre dèiem, si hi ha un consell comarcal que voleu fer una prova pilot per dissoldre'l, agafeu el Garraf. Agafeu el Garraf. Perquè segur que les funcions que té el Consell Comarcal del Garraf les poden fer altres institucions properes que ja existeixen, pel nivell de competències que té, volem dir. No perquè no facin bona feina,
No esteu parlant
de competències.
Sí, no d'eficàcia, sinó de responsabilitats assumides.
I d'equips humans, estic parlant de competències, de distribució. I en un municipi, en una comarca tan petita, que petita en extensió i en nombre de municipis, que som 6 municipis només, és molt fàcil que podem fer una prova pilot de que el Consell Comarcal desaparegui. I aquesta feina la podria passar a fer perfectament la vegueria Penedès. Això, converses amb l'alcaldessa de Vilanova, les hem tingut.
Després hi ha
evidentment, sí. Totes les condicionants polítics, etcètera, que tenen molta pes.
En un futur, què passaria amb les diputacions?
Haurien de ser les vegueries. És a dir, les diputacions haurien de fer la reconversió amb les vegueries. I Catalunya hauria de passar a tenir 4 diputacions a tenir-ne 8. Que serien els consells de vegueria, amb el veguer, doncs de president de vegueria, etc. Una mica com el que històricament havia tingut aquest país, doncs, quan existien les vegueries en temps històrics, no? I que després van ser els corregiments, etc. Que nosaltres érem de la vegueria, no podíem dir vegueria Penedès, però sí que la vegueria de Vilafranca del Penedès, que en el fons era la vegueria del Gran Penedès.
Per tant, vull creure que el més lògic que es pogués mantenir seria, per exemple, les associacions de municipis mancomunades.
Sí, això sí, perquè...
Això podria complementar-se amb el nou mapa administratiu.
Perquè les mancomunitats acostumen a ser per serveis determinats. Per exemple, la mancomunitat Penedès-Garraf, què fa? Ha mancomunat serveis dels ajuntaments de l'Alt Penedès i del Garraf amb temes de residus. Molt sovint els ajuntaments petits no tenen abast, no tenen capacitat financera per poder coses tan costoses com gestionar els residus, és a dir, la brossa, doncs de vegades sí que mancomunes serveis doncs per poder-ho fer, no? O altres serveis, per exemple, també nosaltres ho tenim amb la mancomunitat, la gestió dels animals domèstics, gossos abandonats, o gats, etc., no? Doncs hi ha un centre d'acolliment, que això ho tenim agrupat en diferents municipis, i això perfectament pot existir, eh? I perdoneu, una cosa més.
Sí, sí.
La representativitat política en les vegueries ha de ser d'elecció directa. Aquesta és la meva opinió, també.
Per explicar-ho fàcilment?
Per explicar-ho fàcilment. Quan vas a votar el teu alcalde o alcaldessa, al costat hi ha una urna on també esculls els representants de la vegueria Penedès. Els diputats del territori o com se'n diguin quan arribi el dia.
Suposo que
no indirectament com fem ara. Ara els diputats de la Diputació, i jo en soc un exemple,
sí, venen a partir de...
venen a partir del resultat de les eleccions municipals i del resultat que hi ha en aquell districte judicial, és a dir, partit judicial, és a dir, a la comarca.
Hem d'entendre, però, que aleshores a la vegueria també hi haurà candidats específics?
Jo crec que n'hi haurien d'haver, perquè és aleshores la manera que hi ha que tu esculls el teu representant a la vegueria, l'esculls directament i saps en qui adreçar-te per qualsevol qüestió, projecte, proposta i també a qui demanar-li comptes. Ell t'ha de retre comptes en el territori. Ara es fa, però d'una manera tan indirecta que queda molt llunyana. I per tant la democràcia ha de guanyar també en proximitat i en saber qui és el teu representant del territori.
Veuen al Ministeri,
sí.
Amb Aurora Carbonell i Ferran Ignasi Llompart,
sí.
amb aquest trio tan singular, dit així des de fora, que, vaja, funciona.
Bé, crec que en els grans projectes Sitges necessita que govern i oposició treballem plegats.
Per què algú li ha cridat l'atenció aquesta imatge?
Sí, perquè fins i tot em van preguntar una persona, em va preguntar, escolta, jo havia sentit que estàveu negociant perquè la CUP entrés al govern, però el que no sabia és que havia entrat el PP. I vaig dir, no, ho desmenteixo, no ha sigut així. I m'ho preguntaven perquè havien vist les notícies que,
evidentment, i la fotografia Madrid, no? de tots tres. Exacte, a la porta del Ministeri. Des del punt de vista més pragmàtic, sembla que definitivament hi ha una proposta consolidada, bé, dues propostes de les quals Sitges n'haurà d'escollir una, però que finalment algú podrà dir que el Ministeri farà alguna cosa per les platges de Sitges després d'inicis dels anys 90 en què es van començar a posar sobre la taula propostes i projectes del Ministeri.
Correcte. I el Ministeri, en aquest sentit, continua també, quan parlem d'aquests temes, amb aquella famosa posició que ja coneixem tots, de que els establiments que hi ha a primera línia, sí, és a dir, el Pícnic, el Kansas, el Club de Mar i la Natació, ocupen terreny de domini públic, no?, que està sobre la sorra i que...
Però no va aprovar el govern aquella... Vaja, aquella moratòria de la concessió administrativa durant...
75 anys, sí, però no hi entren. Aquests establiments han de demanar-ho particularment i, a més, estan sotmesos a un criteri de reducció de l'actual concessió, haurien de ser establiments més petits.
Això és aquests no hi entren dins...
Aquests no hi entren, però el Ministeri continua dient que per aquella zona,
sí,
la sorra està sota dels establiments.
I que, per tant,
si allà volem fer alguna cosa... a la Bassa Rodona i a l'Estanyol, aquella zona de platges,
que no els vinguin amb espigons sinó que treguin això.
Clar, que vull dir que la sorra hi és però està sota, ells continuen dient-ho, però mentrestant anem treballant doncs a les altres zones que també tenen dificultats.
D'acord, les que són més evidents, vaja. Exacte. Les que no es pot fer valer un argumentari, diguem-ne, tan contundent com aquest. D'acord, per tant, platja Sant Sebastià.
Per tant, platja Sant Sebastià, que va ser una de les platges doncs que aquests últims anys ha hagut d'abocar sorra, que ha tingut més pèrdues, han fet una proposta tècnica amb dues opcions, les quals, doncs, ara, en les properes setmanes, passat Carnaval, lògicament, presentarem en els grups municipals i també, doncs, d'alguna manera es farà una presentació pública, el Ministeri farà una presentació pública a Sitges, per una mica copsar l'opinió dels sitgetans. Això sí que els hi vam insistir molt amb el Ministeri, que no volíem fer el que ens va passar fa 20 anys, que és que el Ministeri va tirar una proposta, el poble en tenia una altra o en treballava altres de diferents, no hi va haver acord i no es va fer res. Si hem de fer alguna cosa, que hi hagi el màxim consens, tant polític, a dins l'Ajuntament, com l'Ajuntament amb el Ministeri, com social.
Això s'entés, aquest missatge?
Sí, ho comparteix. El Ministeri, almenys així ho ha afirmat, el comparteix. I per tant, en les properes setmanes presentaríem públicament aquestes dues opcions tècniques, les quals, tant una com l'altra, la que triem i la que consensuem, hauran de passar per l'informe d'impacte ambiental. Encara no està. Això també són uns mesos de tramitació. Superat aquesta tramitació ambiental, aleshores sí que ja podríem parlar de projecte i obra. Ens tornarem a discutir probablement pel finançament, perquè ja ho sabeu que avui en dia això del treball en xarxa s'ho creuen totes les administracions i tothom aposta pel cofinançament.
O sigui que també demanarà molt probablement al Ministeri algun esforç a l'Ajuntament?
Què vam dir? Quina va ser la posició de l'Ajuntament, tant de l'Aurora com el Ferran, com jo mateix? Escolteu, ja cofinancem el passeig marítim de les botigues, que us tocaria pagar-lo íntegrament a l'Estat. Home, aquesta obra de la platja Sant Sebastià, coi, poseu-la en pressupost estatal.
I?
No tenemos presupuesto del 17, que lo estamos negociando, como esto sería para el 18, ya lo hablaremos. Más o menys van venir.
No, queda clar.
Més o menys van venir d'això.
Queda clar. Mirin que, fet i fet, el municipi paga un munt de coses a costes.
Paga bastant. Ara...
A la Generalitat i a l'Estat, és a dir...
Ara, els temporals que hem tingut les últimes setmanes, que han tingut una afectació... diguem en alguns llocs grossa, però no han sigut afectacions estructurals, comparat amb altres llocs del Maresme, per exemple, que han tingut danys molt grans, doncs clar, ho hem de reparar, perquè les platges s'han d'anar, estem al mes de febrer, però s'han d'anar posant al dia, perquè Setmana Santa està aquí a la cantonada, com aquell qui diu. Feu, us donem autorització, que és el que hem demanat, i una mica, volent dir, avanceu els calés i ja ho trobarem, però de moment el municipi s'ha de tornar a rascar la butxaca per fer les obres de reparació del temporal. I ho farem perquè, evidentment, la façana marítima és molt important. Però, doncs sí, paguem moltes coses.
Aquest carro tothom s'hi apunta,
Sí.
Com si els ajuntaments ara fossin...
Quan et diuen... Clar, ells que saben l'Estat, que els municipis hem fet un esforç de sanejament molt gran els últims anys i que, per tant, en aquell moment tenim liquiditat per poder fer aquestes coses. Això per una banda. I dos... Si no ho fem nosaltres i ells triguen a fer-ho, no ho fan, què farem? Afrontar la temporada amb les platges sense els serveis posats, amb mancances, amb avaries, saben que no tenim cap més remei.
I per tant, que es trauran els recursos d'on
siguin
per poder-ho.
Que ho avanci el municipi. I escolta, ho farem, vull dir, perquè ja els hi vam dir, vull dir, ho hem de fer.
Un apunt també. Veuen a Madrid, veuen a Fitur.
Vam anar a Fitur.
Aurora Carbonell i l'alcalde Miquel Forns. Però ho retreuen, que a Fitur no hi van anar els tècnics,
sí,
els tècnics de turisme. Què passa aquí i fins a quin punt, doncs, evidentment, això des del punt de vista de l'Ajuntament també ha estat, en aquest sentit, una manca important respecte a la feina que s'havia fet en anys anteriors, perquè els tècnics de turisme havien anat a Fitur.
Aquí el que ens ha passat és el pas de l'agència de turisme a l'Ajuntament. Ja fa un any que vam dissoldre l'agència i tot l'equip de personal va passar a l'Ajuntament. Precisament en el ple de la setmana que ve, em sembla que per urgència entrarà un punt per solucionar la situació del seu conveni laboral, de la plantilla de l'equip de turisme, però encara hi ha coses que cuegen de la tramitació dels viatges. Cosa que a mi fins i tot em sorprèn, perquè jo no puc entendre com un municipi que és turístic, com el nostre, i
és
que per tant l'Ajuntament...
del pagament de viatges, sí, a tècnics perquè puguin anar a fires, sí, o congressos, evidentment, a treballar.
Els nostres treballadors de turisme, lògicament, van a fer promoció de la vila, doncs en diferents fires que es fan arreu del món.
És a dir, perquè tothom ens entengui, a hores d'ara, cap treballador pot anar fora perquè l'Ajuntament no li pot pagar aquesta despesa específica de...
Bé, perquè hi ha hagut uns departaments municipals que diuen que segons què no es pot gastar en segons què, perquè hi ha uns topalls màxims, i clar, els topalls màxims, de vegades amb el canvi de moneda, són irrisoris. Vull dir, és allò que dius, no et dona per un cafè, i evidentment els treballadors s'han de desplaçar i s'han d'allotjar en un hotel. No estem parlant d'hotels de 5 estrelles, estem parlant d'uns hotels d'allotjaments
de la mínima comoditat que un treballador necessita per anar pel món. Està clar, no estem parlant de que algú s'està fent l'agost anant de viatge,
ni parlar-ne d'això, ni molt menys, cap referència a això. I lògicament hi ha unes dietes de menjar, etcètera, etcètera. Doncs bé, això trobat amb uns entrebancs administratius, que jo sempre he fet una crida interna a l'Ajuntament de dir, escolteu, és que la promoció turística és importantíssima, és que forma part del nostre ADN i aquest Ajuntament això de trobar una solució, val? Lògicament això està en vies d'arreglar-se, jo no crec que vaja, que es torni a produir una situació així, però sí, malauradament a Fitur ens va passar això, Ho vam intentar solucionar fins a última hora, no va poder ser i només hi va haver el desplaçament, diguem, institucional de l'Aurora i jo mateix, en el qual doncs vam fer evidentment també la representativitat institucional, perquè a Fitur aquest any és el 2017, és l'any que la UNESCO ha proclamat Any Internacional del Turisme Sostenible i Responsable, i els municipis que som certificació Biosfer tenim un protagonisme especial, i lògicament doncs hi havia tots els ajuntaments, doncs els municipis que tenen aquesta certificació a Fitur, i aquest va ser el paper una mica de l'Aurora i el meu.
Si us haguéssiu imaginat part d'això, aquest trasllat de l'agència de turisme a la regidoria s'hagués produït d'una forma tan ràpida o què?
Bé, teníem un informe de la intervenció general que ens deia que 31 de desembre s'havia de dissoldre si no podíem incórrer en responsabilitats.
O sigui, que te pongues com te pongues?
Doncs ja està. I per tant, bé, és que la normativa també és molt severa amb aquestes coses, I per tant, això ens ha obligat una mica.
També hi havia
una decisió política,
No
la vull obviar,
perquè es va fer valer aquesta decisió
que
política.
També que deia que volíem un disseny de la promoció turística molt més participatiu, molt més ampli, no només amb els agents que hi havien representats a l'agència de turisme, sinó que hi havia agents turístics que no hi estaven representats, com els càmpings, el parc del Garraf, amb veu i vot les platges, els ports, els museus que van entrar últimament, vull dir, obrir el ventall, les agències de viatges, obrir el ventall molt més ampli, no? I també els veïns de Sitges, I per tant, que aquest és un criteri, crec jo, ja molt propi del segle XXI, que no només únicament el sector empresarial determinat ha de dissenyar com ha de ser la promoció, sinó que l'hem d'obrir més. Ara, a l'hora d'executiu, a l'hora de ser executius, sí, serem més participatius, però potser doncs una mica menys executius, i per tant hem de salvar aquests problemes que tenim amb les tramitacions.
El sector privat està molest?
Està molest perquè lògicament...
Té motius?
Té motius, perquè no anar a Fitur quan és la fira més important de tot l'estat a nivell de turisme, a nivell tècnic, doncs lògicament és un motiu per estar empipat. I així ens ho van transmetre. La setmana passada vam tenir una reunió en la qual ho vam compartir, com també vam compartir tot el pla d'accions que s'ha fet el 2016, el que es vol fer el 2017, i ja unes primeres línies del Pla Estratègic de Turisme, el Pla de Qualitat Turística, que també aquest primer trimestre presentarem a tot el sector turístic de Sitges i també a tot el poble de Sitges, sobre com volem que sigui el nostre turisme en els propers 5 anys.
L'Ajuntament ja ha pagat aquest 1.400.000 euros sobre el patronat.
Sí, ja ho hem pagat.
S'ha avançat alguna cosa més en aquest procés?
Ara estem esperant, com que vam esperar que paguéssim allò que es diu caixa, vull dir que a la Generalitat que fes i digués, he tingut un ingrés.
Estarà ben contenta amb Sitges,
1,4 milions d'euros que han pagat, Sitges. Doncs li hem demanat que activi el procés de venda de l'immoble, és a dir, de la finca del patronat, i que, per tant, plantegin una taxació doncs ja més
assenyada
i seriosa. Evidentment, la taxació que ens van presentar en el seu dia no la vam acceptar, perquè s'anava cap entre els 800 i 1 milió d'euros, bàsicament perquè entenem que l'edifici s'hi ha d'invertir moltíssim per rehabilitar-lo i perquè els criteris els que basava la Generalitat aquesta taxació, que eren de que està en una zona comercial i per tant això val l'oro i el moro, vam dir, nosaltres no el farem servir per això. No entrarem un rendiment ni comercial, ni hoteler, ni de cap tipus empresarial. Al contrari, serà un rendiment social, d'ús cultural, cívic, i per tant tingueu en compte, encara que estigui ubicat al carrer Parellades, no es dedicarà al que es dediquen la majoria de les plantes baixes del carrer Parellades. I per tant, els hem demanat que facin una taxació una mica més en aquesta línia.
Ens havíem quedat també amb el camp de rugbi, la possibilitat del trasllat a la zona esportiva de Pinsbens o que es quedés a Santa Bàrbara i hi havia una reunió de la comissió en aquest sentit que podia decidir més o menys sobre la qüestió.
El Consell Assessor de Territori, que volem que sigui un òrgan participatiu on hi ha representants de tots els partits polítics però que no són regidors i que per tant han nomenat un representant amb un perfil tècnic, urbanista, d'arquitecte, ambientalista... I també hi ha persones a títol individual nomenades per l'alcaldia, són experts, és un comitè d'experts, es va reunir i en la seva primera reunió ja va detectar del camp de rugbi. I una de les coses que penso que puc explicar, perquè ha transcendit, per part fins i tot del mateix club, és que no s'ha decidit o no s'ha fet una proposta d'on podria anar, sinó d'on no hauria d'anar. I, diguem, per unanimitat, el Consell va decidir que no hauria d'instal·lar-se el nou camp de rugbi en una zona verda. I per tant, a Santa Bàrbara o a Campell, que eren dues zones verdes possibles, sí, doncs la proposta del Consell Assessor és que allà no s'hi traslladi el camp.
Per tant, per eliminació, què queda?
Queden les zones d'equipaments. Les zones d'equipaments públics o privats.
Que podrien ser, per exemple?
La Plana Oest, antiga Plana Oest, hi ha altres que hi puguin haver doncs, a Cal Antonieta, a Montgavina, hi ha moltes, però vaja, jo ho posaria en l'àmbit més central, o la pròpia zona d'equipaments esportius clara i definida de Pinsbens.
El club s'ha posicionat més o menys a l'entorn de quines club, podien ser les seves simpaties,
el club també
més enllà d'allò de dir, miren...
El club també es va posicionar, diguem, més clarament on no volien, que era Pinsbens. Per tant... bé, ara hi ha obert aquesta zona d'equipaments. També una cosa que va dir el Consell Assessor i que és una bona reflexió en el sentit tècnic, però també polític, és que... Home, sí que ens corre pressa perquè la zona de Santa Bàrbara s'ha d'urbanitzar i per tant el camp s'haurà de traslladar un dia o altre, però abans de prendre segons quina decisió per aquest equipament o un altre, millor que estigui acabat el Pla Director d'Equipaments Públics de Sitges, que no existeix i que està pendent de redacció des de que es va acabar el Pla General fa 10 anys.
Ara
el pressupost
no està redactat.
No està redactat, però el pressupost del 2017 l'inclou, Per tant, a partir de que s'aprovi el pressupost del 2017, l'encarregarem.
Tant que se'n va parlar, no
ho sabia. Tant que se'n va parlar, no es va fer.
I d'aquell catàleg també de fitxes patrimonials, d'edificis i tot
això,
allò?
Sí, això sí que
s'ha posat en marxa.
I està a punt d'acabar-se. Aquesta primavera es portarà l'aprovació inicial al ple, de la revisió del catàleg del PAC.
Exacte.
El catàleg de patrimoni i canvi, el pla de masies.
Però en canvi això no.
Però el pla d'equipaments no. Llavors, clar, què deia el Consell Assessor? Home, si diguem, aquí posarem el camp de rugbi, aquí posarem, si traslladem el parc de bombers, aquí posarem un nou ambulatori, aquí posarem l'escola Agnès, i ens anem menjant totes les pastilles que queden d'equipaments, i després fem un pla d'equipaments que diu X, però resulta que les pastilles estan ocupades...
No val la pena.
No val la pena. No comencem la casa per la teulada. Fem el pla i després que tindrem un full de ruta amb el pla, anem col·locant. No obstant això, sí que tothom va entendre que al camp de rugbi hi havia una situació singular que corria més pressa que tot, en el sentit de, diguem, material del temps i, per tant, que ho tractaríem també, ho tindríem tractant a la propera reunió.
En qualsevol cas, qualsevol d'aquestes opcions, alcalde, no comportaria, com ja s'havia apuntat, depèn del que es decidís, cap mena de modificació del pla general?
S'intentaria que no.
Perquè es aniria a petar, diguem-ne, a llocs que ja estan...
Potser s'hauria de fer un pla especial pels usos o alguna cosa d'aquestes.
Però res que suposi cap mal de cap.
S'intentaria que no. I malgrat el Consell Assessor de Territori s'ha expressat, ha opinat unànimament, la decisió és política també. I per tant, el ple o la Junta de Portaveus hi haurà de dir la seva posteriorment.
S'ha avançat alguna cosa en el Club Natació?
Bé, en aquest moment el Club Natació va presentar un recurs a la liquidació que va aprovar el ple de l'Ajuntament. Vull recordar que era una liquidació
important
perquè no només el Club Natació com a club diguem perdia definitivament les instal·lacions, sinó que se li carregava un deute de 1,1 milions d'euros, i això el club de cap manera ho ha acceptat i ha presentat un recurs. I ara hem demanat, com que estem parlant d'una quantitat molt important i d'un procés molt complex, hem demanat assessorament extern per resoldre aquest recurs. Volem examinar tots els punts que es diu amb el recurs al club, que exposa, perquè fins i tot la pròpia casa, el propi ajuntament, té dubtes de cap on tirar. I per tant creiem que necessitem un assessorament jurídic i tècnic major que el que pot donar el propi ajuntament. I per tant no hem resolt encara el recurs i jo crec que trigarem unes quantes setmanes o mesos, perquè...
Quina història aquesta, no?
És que és molt complexa, és que el consorci del Club Natació...
No es pot fer res, diguem-ne, no es pot fer res que contempli el futur de res si això no està resolt, suposo.
Clar, perquè aquest recurs pot generar...
Un altre
i pot acabar el jutjat, perquè això és un recurs a la decisió del ple,
sí,
però
sí.
No hem entrat en el terreny judicial.
Però si pot arribar a entrar, depèn... Pot
convertir-se en un contenciós administratiu que pot durar anys i panys.
D'acord, per tant no es pot plantejar res de futur si abans no es resol això.
Clar, i per tant, ja hem fet prou coses malament amb la gestió del consorci del Club Natació com per tornar a ser reincidents. Soc dur, diguent això, però és que crec que hem arribat al punt que hem de reconèixer que no ho hem fet prou bé. Cap de les parts, ni l'Ajuntament, ni el club, ni l'Ajuntament.
Pot afectar això el futur de la piscina del Poble Sec?
Sempre va lligat, d'alguna manera o altra, indirectament, perquè no deixen de ser dues instal·lacions d'aigua, que cap de les dues funciona a ple rendiment, no? I per tant sempre pot tenir una afectació. Nosaltres sempre hem dit que la solució hauria de ser compartida.
Això és el que, que políticament s'havia parlat d'aquesta solució.
Dit, perquè tenim la responsabilitat de dues instal·lacions que l'Ajuntament d'una manera o altra hi està posada.
Vull dir, per si aquesta circumstància obliga ara a intentar tractar separadament una cosa de l'altra.
Jurídicament sí.
Clar, jurídicament, però políticament no.
Però políticament i tècnicament ens agradaria que no, per intentar trobar una solució conjunta. Però jurídicament són dues peces diferents. Ara hi semblem el 9N,
sí.
De la manera que hem parlat.
Però en qualsevol... Ei, i això depèn del que passi, que encara està per veure. Però vaja, que es podrà anar a la piscina, passi el que passi.
Sí,
això segur, suposar, això segur.
Sí. La voluntat sempre això de l'Ajuntament és que les dues instal·lacions estiguin obertes.
Però vaja, ens temem que si això comença amb un procés així, acabarà la legislatura i això...
A mi m'agradaria,
i això
personalment,
costarà.
I crec que és una opinió compartida pel govern de Sitges, si el mandat no pot acabar amb el tema resolt, com a mínim encaminat i amb un pla de fases per poder-ho executar.
Com està el pacte d'estabilitat? Signat?
Doncs si tot va bé, abans de Carnaval es podrà signar. Ens agradaria, aquest és l'objectiu que ens hem posat, que és abans de Carnaval, poder-lo, diguem, materialitzar-ho...
Oficialitzar-ho.
Oficialitzar-ho d'alguna manera, doncs, la signatura, perquè en el fons les tres assemblees de les tres formacions, que estem d'acord, doncs van donar el vistiplau i van donar doncs el seu ok per manera a tirar endavant.
Ens apuntava Pol Vigó que la CUP havia fet algunes modificacions, havia fet algunes aportacions,
sí.
Les hem mirat,
sí,
com
res que no fos res insalvable, vull dir, eren qüestions més, de vegades fins i tot són més de redacció, perquè de vegades les formacions polítiques tenim un defecte, que és que utilitzem llenguatges diferents per parlar del mateix. El cas de la desobediència, aquests dies n'és un de claríssim, no? I també passa a nivell local, i doncs aleshores doncs hem polit la redacció perquè les tres formacions ens sentíssim còmodes i volguem dir el mateix i tenir el mateix objectiu. Per tant, ho podem presentar públicament, doncs això, en els propers dies, abans de dijous gras.
Algú més ha pujat aquest carro?
De moment no, perquè pujar al carro voldria dir també passar per les assemblees perquè ho ratifiquin, no?, i donguin també la seva opinió.
O algú més ha mostrat la intenció?
Però sí que algú més ha mostrat la intenció, perquè sempre hem dit que vinculàvem la negociació del pressupost 2017 també a una possible ampliació del govern o de major estabilitat del pla de mandat, i tant el Partit Socialista com Sitges Grup Independent han mostrat aquest interès, i amb el Partit Socialista precisament portem uns dies d'on reunir-nos i anant detallant qüestions molt concretes del pressupost i altres més
genèriques
que
poden acabar,
que podrien acabar, doncs, amb, doncs, si acabéssim molt bé del tot, doncs amb una major estabilitat del govern o del pla de mandat, per què no?
Amb 30
segons. Jo crec que podem dir-ho en aquests termes, mm-hmm. Penso que no enganyem a ningú.
Amb 30 segons, a mi n'és arrimades bé?
Molt bé. Crec que vam fer un exercici de respecte institucional. Inés Arrimadas és la cap de l'oposició al Parlament de Catalunya i, per tant, l'Ajuntament de Sitges li deu el respecte institucional com qualsevol altre representant polític d'aquest nivell. Així ho vam fer, va signar el llibre d'honor, va visitar el Saló de Plens i l'Ajuntament com a institució, i després doncs, va visitar actius molt importants de Sitges, com els museus, l'exposició Ramon Casas i la Fundació Ben Maria.
Són les 12. Alcalde, gràcies.
Gràcies i que tinguem un bon carnaval.
Igualment. Tornem demà.